Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. El Congrés dels Diputats acull d'aquí una hora, a les 12 del migdia, la recepció motiu del Dia de la Constitució, aprovada ara fa 45 anys. Un cop més, l'acte estarà marcat per grans absències, les d'Esquerra, Junts, Bildu, PNB i també el BNG. I com també sol ser habitual, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha fet un vídeo per commemorar l'aniversari de la Carta Magna. En ell assegura que la Constitució és un exemple d'èxit perquè va permetre a Espanya inserir-se a Europa i reconèixer la pluralitat i també la diversitat del país. També diu que és el marc que ha posat solució a les diferents polítiques que hi ha hagut els últims anys.
La Constitució espanyola és el marco que ha permès resolver nostres diferències, reconeixent la pluralitat de formes de pensar, de projectes, de maneres de ser d'Espanya, ha permès justament resolver nostres diferències. I és la Constitució també el marco que en el futur va a permetir resolver nostres conflictes.
I en aquestes paraules Illa també ha volgut recordar els dos catalans que van participar en la redacció de la Constitució, Miquel Roca i Jordi Soler Tura. I l'exlletrat del Parlament, Antoni Bayona, defensa que la llei d'amnistia es pot emparar a la Constitució. Ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Jo crec que és una mesura necessària, la de l'amnistia, per tancar per tancar un parèntesis de normalitat política en les relacions a Catalunya i en les relacions entre Estat i Catalunya, i d'altra banda, he defensat que és perfectament, això és difícil dir perquè hi ha un gran debat sobre aquesta qüestió, però jo penso que es pot emparar amb la Constitució.
I en un dia com avui, Bayona també ha entrat a valorar com ha envellit la Constitució espanyola. Creu que és un text rígid que és víctima de si mateix en tant que recull la dificultat per ser renovada. Una idea que semblava positiva el 1978 sortint d'un context de dictadura, però que ara com ara, amb una democràcia consolidada i la fragmentació política que vivim, fa difícil l'arribada de grans acords. I avancem amb més qüestions. Encara a Madrid, l'endemà de saber que Podem abandona el grup de Sumar al Congrés, el partit adverteix a Pedro Sánchez que haurà de negociar amb ells totes les lleis i totes les iniciatives. És el portaveu Pablo Fernández.
Pedro Sánchez y el Partido Socialista tendrán que interlocutar, tendrán que hablar con Podemos cuando traiga todas las leyes al Congreso, empezando por los presupuestos generales del Estado y cualquier iniciativa que el gobierno traiga al Congreso, Pedro Sánchez y el Partido Socialista tendrá que hablar con Podemos, con los diputados de Podemos. Lo que va a hacer es intentar agrandar las transformaciones sociales, lo que va a hacer es apostar por ampliar los derechos en este país.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Fernández considera que la sortida de Sumar no es pot considerar en cap cas un exercici de transfuguisme. Els de Yolanda Díaz, per la seva banda, creuen que és un gest molt deslleial. I abans dels esports, pendents avui també de les carreteres catalanes, en el segon dia d'operació sortida pel pont de la Puríssima, 278.000 vehicles, és a dir, el 60% dels previstos, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és entre les 3 de la tarda d'ahir dimarts i la 9:45 d'aquest matí. S'espera que 460.000 vehicles hagin marxat de la zona fins a les 3 d'aquesta tarda. A la C-16 hi ha força densitat de circulació i aturades a Berga i Cercs en sentit nord, en direcció cap a la Cerdanya, i a l'AP-7 també entre Montornès del Vallès i Hostalric s'ha instal·lat un carril en sentit contrari, en sentit nord. A punt d'enfilar les 11:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva, com sempre, amb Pol Corredoira.
El Terrassa vol donar la sorpresa avui i imposar-se a l'Alavés a la segona ronda de la Copa del Rei. Serà a les 4 del migdia quan els agarencs intentaran repetir la proesa de la primera ronda quan van aconseguir eliminar l'Albacete de segona A. El Terrassa ara mateix es troba, recordem, a la zona baixa del grup 3 de segona federació. Pel maig s'espera un ple a l'Olímpic de Terrassa. Així s'expressava el jugador del Terrassa, Àlex Fernández, en roda de premsa prèvia al partit.
Vem que l'ambient demà doncs sigui completament igual. Segurament potser ens trobem amb una miqueta més d'afició visitant que l'altra vegada, però ja et dic, o sigui, jo crec que el color vermell ell estarà bastant present a les grades i nosaltres doncs, ho agrairem.
I notícia important al món del pàdel perquè els jugadors Alejandro Galán i Juan Lebrón se separen. La parella, número 1 al circuit durant 3 temporades, trencarà la seva relació a final de temporada. Galán i Lebrón han estat número 1 dels rànquings dels anys 20, 21 i 22, guanyant un total de 27 tornejos del World Padel Tour i 4 de Premier Padel. Els dos jugadors treballen ara per buscar substituts i Lebrón podria anunciar la seva nova parella després del torneig de Milà que s'està disputant aquesta mateixa setmana.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Com saben, també sempre poden seguir seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, a partir de 11:45, Joan Trias entrevista Pablo Derqui, l'actor protagonista de La mare de Frankenstein, que podran veure al TNC.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Coses quotidianes, amb David Balaguer.
Balaguer, bon dia, nou, eh?
Bon dia.
T'has mogut d'aquí, de la...
No, diga, no m'he mogut avui.
Em sembla bé.
M'he quedat aquí.
Està bé, això.
Vosaltres heu sortit...
González, bon dia. Bon dia, eh?
Bon dia, bon dia.
Ah, t'he pillat desprevingut.
Una miqueta.
Espera, que ara t'agafaré encara més desprevingut.
Per què?
Que ara començarem a xerrar amb en Balaguer, però tu vés tallant.
Però una cosa...
No, no, tira, tira.
Què vol dir, vés tallant?
A veure...
Ah!
Els torrons que tenim aquí davant... Però una cosa...
Què?
Núria Ros s'enfadarà, eh?
Perquè
no està aquí dins.
Vol tallar ella. Home, no, però ara el traiem, el torró.
I Júlia Julve, també.
Júlia Julve també en vol.
Home,
o sigui, ara vas veure amb
quina, no vas veure amb quina il·lusió va obrir ahir el torró Jangui que va portar a Núria Ros.
És veritat,
quins,
és veritat.
Quins torrons hi ha aquí dins?
Mira, em vaig caçar un de petitet. Aquest és petitet, eh? De Kikos, xocolata amb Kikos.
És aquest?
Sí, sí, xocolata amb Kikos. Ha de ser boníssim, això.
Torron
em vaig caçar un altre...
Trufa de lina, com praliner de Kikos i avellana.
Torró amb... Ara em sortirà en català.
A veure?
Amb... Com es diu això en català?
Sí.
Que és la frambuesa.
Hosti, no, frambuesa no.
Frambuesa,
no
sí, home.
Frambuesa. Frambuesa.
Sí, ja està, ho deixem estar.
I mil fulls amb maduixes i nata.
La frambuesa no és la típica mora vermella?
No. No, 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 ai, no, no.
Gerds.
Gerds.
Gerds, coi.
Gerds.
Sí, tu. Quan hi ha aquests blancs mentals, em preocupa molt, eh?
No, no, no.
Perquè penso, ui, ui, ui.
Tot i que no sé si els
ja estem en edats una mica avançades.
És la frambuesa i... ben bé, eh? Perquè el ger em sembla que és més petit.
Ah, sí?
Serà que aranyons. La frambuesa jo diria que és l'aranyó.
Pot ser, pot ser, pot ser.
Exacte. Gerds diria que són aràndanos. Correcte, ara m'ho diu el José.
Ah, però sí, aquí posa...
El gerd és a l'aranda, no? I la frambuesa és l'aranyó.
No, però aquí posa...
O,
mira,
o al revés, igual, eh? Igual el gerd és la frambuesa i l'aranda no és l'aranyó, que tindria
més
sentit.
Jo ara ho he buscat per aquí.
Vaya liu,
sí, més,
més maco, eh?
No sé,
ara ho estic buscant, és gerds. Posa gerds.
Sí, 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 deu ser gerd és la frambuesa gerd. I l'aranyó deu ser l'aranda, no?
Suposo.
Sí, sí.
Aranyó és bona, també, eh?
Sí, sí,
aranyó.
Aranyó.
Doncs bons torrons, els que has portat.
Sí, sí, sí.
Sí, torró de gerds, mira, aquí darrere.
Ah, mira.
És que no mirem.
Ja, és que no mirem. En fi. Valeria, no has vingut a parlar de torrons, però, eh?
No, però és un bon tema.
És un bon tema.
És un bon tema.
Un dia parlaràs.
A mi els torrons no sé si m'acaben d'agradar, mira què et dic.
Jo ho vaig dir l'altre dia, que sóc més de... Ui, com estic avui amb les paraules,
tu. Ui, 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 ui.
No, el polvoron, no. El mantecao.
Mantegada, mantegada es diu.
Mantecao, de tota la vida. Casa meva amb mantecao.
No, els torrons, quan els treuen allà i n'agafes un i tal, però
sí,
no
però
és una cosa que a mi em faci.
És una cosa que em bafa, eh?
No em torno boig per menjar-ne com... I altres coses que sí, que et tornes boig per agafar-ne, i en canvi no, però clar, si els treuen...
Uh-huh.
No, avui el tema, vull parlar de les fotografies, de... O sigui, de les selfies, partim de les selfies.
Val.
Però parlarem una mica de la fotografia. Hi ha hagut molts canvis amb aquest tema en els darrers
selfies
anys.
Selfies que últimament, amb els llums de Nadal, s'ha escoltat això, que aturen el trànsit i tot.
Sí, 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 el Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia, enmig del Passeig de Gràcia.
Això, tothom, es vol fer, la fotografia, amb els llums de Nadal, totes aquestes històries...
Clar que cal.
Per després penjar-ho a Instagram, perquè et fotin 4 likes...
Exacte.
Són aquestes cosetes... Ara vivim d'això, necessitem... que ens donin aquesta estima a través del like.
És una droga, això.
És una droga, és una droga dura, a més. I escolta, no ho critico, jo en sóc addicte, eh?
Sí, 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 jo també en sóc addicte.
Jo també,
ho reconec.
No passa res per admetre-ho. No, però és que l'altre dia vaig tornar a llegir... Això jo ja ho havia llegit una vegada.
Sí.
Però l'altre dia em vaig tornar a topar amb un article que parlava... Sempre em deixa estupefacte quan ho llegeixo. Sobre la dismòrfia de selfie. Dismòrfia de selfie, que a mi m'agrada molt aquest nom. M'agrada molt aquest nom. Podria ser, mira, abans que he citat el Senyor dels Anells, ho torno a fer, podria ser una terra remota del Senyor dels Anells.
Ep.
Dismòrfia de selfie. T'ho imagines?
Sí que sé, té nom de Tierra Media, això.
Sí, sí, dismòrfia de selfie. O també podria ser, m'imagino, també el dolent d'una sèrie èpica. Saps aquestes sèries èpiques de regnats llunyans?
Exacte.
Dismòrfia de selfie. El malvado dismòrfia de selfie.
Història interminable, eh?
Sí, sí, sí. Sí. És un nom que m'agrada molt. Un nom
a dismòrfia de selfie.
Sí, a dismòrfia de selfie. Hòstia, imagines, un lloc d'aquests foscos amb...
Corredits en sotos!
Saps fer aquesta veu? A veure, digues...
No sé.
Però digues dismòrfia de selfie fent aquesta veu. Tenemos que ir a encontrar el malvado dismòrfia de selfie.
Dismòrfia de selfie!
Sí, sí. Pues bé, està bé. Doncs això, no? Però no, la dismòrfia de selfie, sabeu què és? Es veu que ja és considerada una patologia que s'escampa entre els joves i també en un percentatge molt important d'adults.
Sí.
Que té com a culpable l'abús de selfies que ens fem i els filtres que els apliquen per penjar-les a les xarxes.
Ui.
I llavors acabem patint una distorsió en la percepció del nostre imatge que ens fa veure'ns horribles a totes les fotos en què nosaltres sortim.
Clar, perquè no tenim el filtre.
Exacte. És fort, això.
És horrorós, això.
És fort, perquè, clar, aquí hauries d'aturar directament. Doncs mira, paro ja de fer-me selfies...
Sí.
Però no ho atures, això.
Clar.
I llavors, com que cada vegada que et fas una selfie, el primer que fas, què és? Quan et fas una selfie, el primer que fas, què és? Mirar.
Clar.
A veure, mirar-la.
Sí, sí, sí.
I clar, cada vegada et veus més horrible. Per això de la dismòrfia de selfies, una cosa molt, molt, molt impactant.
Mm.
Llavors, clar, això què ha passat? Que cada vegada provoca que hi hagi més fòbia a socialitzar perquè tu interpretes que t'estan veient com tu et veus a les fotos, tio.
Uau.
És bestial. Ah. I llavors passa allò que no t'atreveixes a mirar els ulls a la gent, que acotes el cap, que mires al terra... No t'atreveixes a mirar la gent a la cara perquè estàs pensant que aquella persona t'està veient com tu et veus a les selfies.
T'està jutjant, de fet.
Això és la dismòrfia de selfies.
T'està jutjant com tu t'arribes a jutjar.
Clar, al final, jo tinc molt clar que per ser feliç, una de les vies per obtenir la felicitat, el que passa és que això és impossible, però seria... D'entrada, fer-se menys selfies, que això no és impossible, perquè hi va haver una època de les nostres vides que no ens fèiem selfies perquè no hi havia aquesta opció. Però hi ha una altra cosa que és bàsica per mi. Hi ha una cosa que és bàsica per mi, que és no mirar-se al mirall.
Com que no mirar-se al... Per què?
Seríem, Andreu, seríem més feliços si no ens miréssim al mirall.
Sí, estic a favor.
Vosaltres ara imagineu-vos...
No sortiríem despentinats de casa.
No, però imagineu-vos...
No, Andreu, ja és normal.
No, tu ara imagina't que no existissin els miralls. Sant Joan?
Sí, sí, sí.
Imagina't que no existissin els miralls, que mai no haguessin existit.
Val.
Ni les fotografies.
Però no sabríem com som.
Que, per tant, tu no saps com ets.
Clar.
Jo crec que aniríem tots molt més segurs per la vida.
Tots buscant bassals d'aigua.
No. Tu imagina't que la teva imatge no sortís projectada.
No reflicta.
Només et poguessin veure els altres.
Val.
O sigui, jo t'estaria veient a tu ara,
sí.
Però tu, en canvi, no saps com ets.
Uau.
Jo crec que la seguretat personal de tots augmentaria.
Segurament.
Augmentaria. És que és així. El problema és que nosaltres, ja des de bon matí, quan et lleves, et mires al mirall, ja t'estàs veient, i després el tema aquest de les malalties selfies que ha acabat provocant això, la dismòrfia de selfie. Llavors, avui m'agradaria parlar-vos d'això, no? Del terrorífic món de la fotografia en humans i de com això ha anat denigrant a mesura que passava el temps.
Va pitjor, eh?
L'inici de la catàstrofe. Comencem per l'inici de la catàstrofe.
Va.
L'arribada al planeta de la fotografia digital.
Ai.
Quan prem el botó, deixa de ser un acte reflexiu i es converteix en un acte compulsiu.
Correcte, perquè abans hi havia carret i t'ho havies de pensar.
Correcte.
Clar.
Veus? És el següent pas d'aquest guió, perquè el Joan, com sempre, sap el que diré sense tenir el guió. Que és una cosa que...
Em sap greu, eh?
Que m'agrada i alhora m'espanta. M'agrada i m'espanta a la vegada, és curiós. Doncs clar, hi havia això, no? Hi havia les càmeres de carret. Llavors tu anaves 5 dies a Pisa, amb un carret de 36, clar. I cada premuda de botó que feies estava molt meditada i estudiada.
Evidentment.
No les feies a la babalà. Eren estudiades. Tenies 36 premudes i no en podies malbaratar cap.
Clar.
Cap. Llavors feies la clàssica brometa davant de la Torre de Pisa, i era, sabeu, la
sí,
foto,
sí.
No? Aquella de, que l'estàs subjectant, aquella foto que es fa tothom, que tu dius, quan jo hi vagi no me la faré,
però te l'acabes fent.
Quan hi vas, hòstia, te la fas. Perquè,
sí, sí, sí.
Perquè... Llavors és això, no? Fas la clàssica brometa de la Torre de Pisa, i era una incògnita saber com hauria sortit aquesta foto.
Clar.
Una incògnita que t'acompanyava durant dies. Durant dies. I potser en algun moment hi pensaves.
I més, et creava il·lusió,
i tant que et creava il·lusió. Ah. Penso, hòstia, com haurà sortit aquesta fotografia? Bé. És aquesta incògnita que t'acompanya durant dies i que és molt excitant, perquè hi havia un moment que era excitant total, que era quan anaves a buscar les fotos i les miraves a la botiga mateix. No t'esperaves a sortir ni arribar a casa, no. Allà mateix, a la botiga, al Fotoprix,
si no
ja estaves mirant les fotografies.
S'ha tapalat el carret.
Exacte, sí, també hi havia aquesta opció, però... Doncs això, no? I llavors tu començaves a mirar les fotos allà mateix i de 36, de 36 fotografies, només 12 valien la pena, potser.
Sí.
Només 12. Les altres,
Sí,
les altres 24
totalment.
Eren porqueria.
Totalment.
Borroses, no havies quedat bé, les havies enfocat malament...
Això te'n parlarà molt bé l'Andreu, perquè és un fan de la fotografia analògica.
Sí, a mi m'encanta. De fet, jo encara faig servir carrets.
Sí, sí.
De fotografia. I és que m'agrada molt perquè faig 4 fotografies en un viatge, 4 en un altre, 4 en un altre, i al cap de l'any tinc totes les fotografies. I llavors és com que recordes aquells moments i és bastant nostàlgic tot plegat.
És a dir, aquesta excitació que jo comento i que per tant tu també vius, et dura un any.
Sí.
Perquè tu potser et vas fer 4 fotos fa 6 mesos a Florència, i aquestes fotos encara no les has vistes.
Clar,
no saps com han sortit.
Clar,
està molt bé.
Fixa't
i l'excitació de la incògnita s'acumula i es va allargant
i allargant. Fixa't a la contra, David. Ara l'Andreu ens deia, jo faig 4 fotografies a cada viatge, al final de l'any les revelo, i així recordo on he estat i em fa tota la il·lusió al món, etcètera, etcètera. No? Ara agafes un mòbil i per fer la mateixa fotografia en prems 4 vegades de cop per si de cas.
Exacte. Per això és el que dèiem, és catastròfic
és
el que està passant.
És molt
bèstia. És aquesta frase que deia al principi, que m'agrada molt, que és que... Això, no? Quan prem el botó deixa de ser un acte reflexiu i es converteix en un acte compulsiu.
Sí, sí, sí.
Perquè és compulsivitat pura i dura. I és terrible el que hem arribat, però és que tots ho fem. Vull dir, no és una crítica perquè ho fem tots. I al final no és que, hòstia, el que estan fent aquests adolescents...
No, els adults
també ho fem.
A mi, fins i tot, em diuen, els meus amics em diuen, tu estàs fent fotos per fer? És que ho fas a desgano.
No.
Dic, a veure.
I algunes vegades, quan veus algú, per exemple, no, al carrer fent-se una selfie a ell mateix, que això, aquesta imatge l'hem vist a tots...
Sí.
El tio allà o la tia projectant el morro, fent una careta...
Sí.
Penses, hòstia, que és ridícul, però potser és que tu ho has fet 2 carrers més amunt, eh?
Totalment d'acord.
Jo ho intento fer bastant d'amagat.
Sí, jo també.
Jo he vist fer fotografies...
Intento amagar les meves selfies.
Que em sembla horrorós, ja. He vist fer fotografies amb el telèfon mòbil sense parar.
Sí, clar.
O sigui, caminant.
Sí, sí, sí.
Pum.
No, és... Exacte, sí. És que això s'ha convertit en una compulsió, el que dèiem, una compulsió constant de prémer el botó, que arriba un punt que, escolti, ho hem de dir, la seva cara és la que és, totes les selfies sortiran iguals.
I no passa res.
Seran, no, per,
sí. Si,
per més selfies que et facis, no sortiràs diferent, perquè tu ets aquell.
Sí.
Tu ets aquell, però bé, d'això ja en parlarem perquè hi ha més material sobre això, però
Vinga.
El que dèiem, no? Que això, no? Tu miraves les fotografies aquelles d'aquell carret, de 36 només 12 valien la pena, la brometa aguantant la torre no havia sortit bé, però tot el procés havia estat emocionant.
Coi,
això que ens comenta l'Andreu,
aquest
procés tan emocionant. La fotografia digital s'ha carregat tota aquesta màgia, perquè ens ha fet més impacients, ho volem tot ara. Clar, quan un segon després de prémer el botó pots veure com ha quedat, prema les converteix en una addicció. I llavors constantment, clac, clac, clac... Si tinguéssim... Aquí podríem dir el mateix que si tinguéssim 10 vides en comptes d'una, seríem molt més temeraris.
Sí, segurament.
Sí, tant.
Això és el mateix que passa amb la fotografia. Si
en veritat.
És una bona reflexió. Tu si tinguessis... Clar, si ara et diguessin, tu tindràs 10 vides... A lo millor ara sortiries aquí, faries una barrabassada.
Sí.
Això passava a la pel·lícula aquella del, la pel·lícula de l'Atrapado en el Tiempo. Atrapat en el temps.
Sí.
Passava això, com que sempre tornava el mateix dia, el tio fotia autèntiques animalades perquè després tornava un altre cop al mateix punt d'origen.
Sí, sí, sí.
El mateix passa amb la fotografia. Clar, som molt temeraris perquè com que sabem que tenim infinites premudes. Llavors, això també ha provocat, finalment, l'escalada de l'egocentrisme, que és un tema que m'interessa molt.
Bona,
l'egocentrisme, escala i escala i escala, escala. Disparar i mirar, disparar i mirar. No m'acabo d'agradar, tornem-la a fer.
Uh-huh.
És lògic que ens passi això si ens han ofert aquesta opció. Moltes activitats del nostre dia a dia, si les poguéssim repetir en bucle fins que ens sortíssim com nosaltres volem, no pararíem. O sigui, per exemple, l'entrada que tu has fet avui del programa, de la caravana, la fas una vegada i demà en tens una altra. Però si tu la d'avui l'haguessis pogut repetir, potser diries, va, José, tornem-la a fer. I la tornes a fer.
Això em passa moltes vegades.
I la tornes a fer.
Ho penses,
però no ho pots fer.
Clar.
I potser la repetiries 36 vegades i mai no n'acabaries satisfet.
Segur.
No? I això és el que passa amb les...
Això és un problema, eh?
Això és el que passa amb les fotografies.
Sí, sí, sí.
És el que passa, evidentment. Com que pots fer-les en bucle, mai no n'acabes d'estar satisfet. I una altra, i una altra, i una altra. Clar, disparar i mirar, que la fa que l'egocentrisme hagi anat guanyant posicions en el nostre caràcter.
Uh-huh. Sí.
Perquè la qualitat d'una foto en grup, i això ens ha passat a tots, dependrà de com hagis quedat tu.
Fem el zoom, eh?
A veure, sempre hi ha la, sí, sempre hi ha la típica persona, sí, més tiquismiquis en aquest sentit, sí, no?
Això és egocentrisme.
Ai, sortit amb els ulls tancats, tornem-la a fer.
Això és la consolidació de l'egocentrisme.
Sí, sí.
És la consolidació. Això amb les fotografies, amb carret, no passa. Perquè tu vas a buscar aquelles 36 fotografies i dius, hòstia, mira, he quedat malament i aquest d'aquí al costat ha quedat bé.
Sí.
Però com que tu pots disparar i mirar, què passa? És la consolidació aquesta de l'egocentrisme. Si tothom surt guapot i tu no,
clar,
ulls tancats, boca torta, aquella foto no és bona, la tornem a fer.
Però sí, queda malament perquè, precisament, és el que dèiem abans, perquè em jutjo jo.
Ah. És que quan mires una foto de grup, els ulls se't claven directament a la teva imatge.
Sí, sí,
la dels
sí,
altres no t'interessa.
Sí.
No t'interessa. Si tu surts bé i els altres fatal, és igual. És la foto bona, aquella.
Mm-hmm.
Aquella és la foto seleccionada per penjar a Instagram.
Absolutament.
Si ens fem una foto aquí i jo surto guapíssim i vosaltres dos sortiu horribles, m'és igual.
A veure, jo he de dir que sempre intento que l'altra gent també surti bé, eh? No, sí, és veritat. Sí.
Aquest demencià l'acte d'egocentrisme, perquè és demencial, li devem a la fotografia digital.
Sí,
clarament, clarament. Llavors, complements per millorar l'espectacle de la selfie. A mi em va encantar quan va aparèixer ell, el pal selfie. Em vau tenir de pal selfie?
No, sí. Jo no he tingut mai d'això.
Sí, sí que... Home...
Clar, perquè quan tu et fas una selfie...
No n'has tingut mai?
No.
No n'has tingut mai de pal selfie?
No.
Doncs és una bona eina, eh? A tu que t'agrada fotografiar-te? A tu t'agrada fotografiar-te,
sí,
Joan?
Sí.
Amb un pal selfie queden millor les fotografies.
Sí. Sí?
I tant.
Sí, perquè tu fixa't...
És que sempre he pensat esborrar el pal.
No, perquè mira, hi ha un detall molt interessant. En una selfie, quan hi ha un grup de gent que es fa una selfie, se li encarrega l'execució i la responsabilitat a qui té el braç més llarg.
Ai, sí, que pesats.
Però clar, calien més centímetres per millorar la imatge. I llavors hi va haver aquesta moda passatgera de la que jo em vaig abusar, perquè va ser passatgera.
Sí, sí.
Van sortir els pals selfie
ara estan
tots amagats en calaixos, ningú els fa servir.
Sí.
Però hi va haver un moment que es veia molta gent amb
no,
el de selfie.
Uh-huh.
Llavors jo recordo que vaig anar a fer unes vacances a Roma, i jo
maca,
puc dir que vaig fer com més de... I no és conya, potser 300 fotos amb el pal selfie.
Clar, el problema al principi de tot era que els pals selfie no tenien el... és a dir, tu havies de posar el temporitzador, estirar el braç amb el pal,
sí,
perquè, clar, no hi havia el mecanisme per tirar
no,
la
havia,
foto
havia un
des del pal.
Ah, hi havia un pal,
però
que sí que entesia.
Després van sortir pals que podia esprema... No,
perquè
no
van veure que el pal selfie aquest no funcionava, no acabava de funcionar.
Sí, però això és un gran invent, perquè la selfie, amics meus, deprimeix molt.
Sí.
Deprimeix molt, perquè per què ens en fem tantes si és quasi impossible sortir bé en una selfie? Som masoquistes, o què passa aquí? No valorem la nostra autoestima, Andreu. Jo crec que no la valorem, perquè una selfie és un augmentador de la mida de les faccions.
Sí.
És un augmentador.
Sí, sí, sí.
I un deformador del crani. O sigui, una selfie no surt el teu crani com realment és. Clar, què passa? Que com que et mires només a tu...
Sempre has de fer com d'estadet.
Per exemple, si la Núria Ros es fa una selfie...
Sí.
Diem, hòstia, per què aquesta tia sempre queda bé a la selfie?
Sí.
Però, en canvi, ella probablement
no s'ho veu.
Pensarà que no, aquest enllà.
És així.
Jo, per exemple, està claríssim que qui es va inventar les selfies, que van ser diverses persones a la vegada en diferents punts del món, clar, lògicament,
sí.
Però tinc claríssim que les persones que es van inventar les selfies tenien el nas petit, o tenen el nas petit.
Per
Estic
què?
Plenament convençut. Coi, per què? Perquè quan et fas una selfie, el nas et veu enorme. A mi, per exemple, per mi és molt contraproduent fer-me selfies. Perquè mireu quina nàpia tinc. Doncs clar, si a sobre et fas una selfie, encara se't veu més enorme.
Jo tinc un problema, que no és el nas, sinó la papada.
Veus? Clar, sí que...
Clar.
Veus, tu has de fer de dalt.
És horrible.
Tothom té les seves dèries.
Sí, sí, sí.
I llavors,
sí,
clar,
sí.
Passa que tu et fots la fotografia i intentes fer-la d'una manera, mira, que no se'n vegi aquesta orella.
Sí.
Que el nas quedi més o menys dissimulat. Però una selfie és un augmentador de la nàpia total.
Absolutament.
És total.
Sí, sí, sí.
Llavors,
clar.
Per què me'n faig?
Perquè som egocèntrics.
Joan, vull saber per què em faig selfies.
Perquè tenim egos.
És que no ho entenc. Les selfies haurien d'estar destinades només a la gent de nas petit. Mira què et dic.
Mira.
Que la mida del nas t'augmenta, però no arriba a aquestes dimensions desproporcionades a les quals arriba el meu nas, Joan. És que és un desastre, és catastròfic.
Jo que no en sé aquestes coses i no tinc pel selfie, i el que faig moltes vegades, que deia en David, a tu t'agrada fer-te fotos, sí, a Instagram...
A tu t'encanta.
Publico un fotimer. I si tinc els gats a sobre, millor encara.
I a més fas aquelles cares mirant l'infinit,
pensatiu. Això m'agrada molt. El que faig normalment és posar el temporitzador a la càmera i deixar el mòbil lluny. Això és un selfie? Això està considerat com a selfie?
Sí. Ai.
No sé.
És a dir...
Idea,
No ben bé. Jo crec que selfie és quan tu agafes la càmera amb els teus dits...
Clar.
T'enfoques i te la fas. Allò és una autofotografia feta amb temporitzador.
Sí. Clar, però tu què fas? És a dir, tu poses el mòbil amb la pantalla veient-te o al revés?
Al revés.
Ah, llavors no és selfie.
És que
jo
també...
Faig
perquè
amb
si
la,
et veus...
Amb la,
clar, exacte.
Amb la càmera del mòbil...
L'exterior.
Com si fessis una foto. Sí.
Amb la pantalla veient és que encara queden pitjor a sobre.
Sí.
És que queden pitjor.
Sí. No saps com posar-te.
Crani deformat, nas enorme. És que clar, llavors penses hòstia, per què em... és que és collonut, perquè ara ho estic veient i estic fent com teràpia. Per què ho faig? Si surt horrible, doncs ho seguiré fent.
Sí.
Ho seguiré fent, i si mireu, el meu mòbil està ple de selfies. I penses, i per què ho fas? Què et penses que en algun moment alguna hi haurà un miracle i quedaràs...
Clar, quedaràs bé.
Hòstia, mira, no. Llavors, després venen les idees peregrines. Perquè el fet de poder fer fotos en quantitats ingents fa que les idees per noves imatges no parin de brollar. Mm-hmm. No parin de brollar. Cada any, i això és molt seriós, moren moltes persones al món fent-se fotos a llocs perillosos pel desig de penjar-les a la xarxa i acumular molts likes.
Se'ns ho va explicar un dia la Núria Ros, a la Carabé.
Sí, no, és que això
sí.
És que estem parlant de xifres, ara no la recordo, però estem parlant de xifres elevades. Sí. Gent que arrisques vol fer fotografies en llocs estranys i...
De fet, fa poc va haver-hi un cas...
Sí, em sembla, sí.
Per
un edifici.
Sí, amb un edifici molt alt d'uners turistes.
Sí.
És clar, clar.
No, és perillós.
No, davant de precipicis, per exemple,
sí.
Que hi ha milers de metres de caiguda al buit,
sí.
Però volen apurar al màxim, es volen col·locar al límit, ve una ràfaga de vent, posen malament el peu, pam... I tot per fer-se la fotografia. Cada vegada hem de complicar-ho més, cada vegada hem de brollar idees més estranyes i més extremes.
Perquè jo crec que pensen que on hi ha perill hi ha likes.
Correcte.
Quan hi ha mar picada, tot allò.
Correcte.
Sempre et diuen les autoritats, no hi vagis a peu de costa.
I molta gent hi va perquè es vol fer la fotografia. Llavors, però a mi m'agrada més centrar-me en la ridiculesa humana. Centrant-me en això, sempre és una cosa que m'agrada. Llavors hi ha aquestes fotos mirant a l'infinit, com les del Joan.
Uh-huh.
Jo també en faig d'aquestes, vull dir que ens agraden aquest tipus de coses.
Ens ajuden a visualitzar alguna reflexió.
Exacte.
Que hem fet, i ja està.
Sí, llavors les fotos suposadament espontànies, fotos d'aquestes que deia jo projectant el morro, fent coses amb les manetes, amb menjar, també. Es fan moltes fotografies
també,
amb menjar.
També.
Fotos del tors nu. Hi ha gent que es fa moltes fotos del tors nu fent clarament força per marcar més. I tu ho estàs veient, que aquell tio està fent força perquè el pectoral quedi més rocós del lleig, que en
això.
Realitat el tens.
Sí.
Sí, però això es fa. Però tot això són les inseguretats barrejades amb l'egocentrisme. És aquesta barreja
que
exclusiva.
Que et fa caure, com deies, en la ridiculesa humana.
Exacte.
Això és persones que tenen baixa autoestima, ja està.
Sí, i llavors hi ha les fotos aquestes exhibint felicitat.
Uh-huh.
Que això a mi m'agrada molt perquè això, sempre recordaré una anècdota d'una vegada que vaig anar a París i hi havia un matrimoni o una parella discutint. Hosti, estaven realment unes cares de pomes agres, però llavors eren en un lloc que es van voler fer una fotografia i em van demanar a mi si jo podia efectuar la fotografia. I allà, quan jo vaig efectuar la fotografia, aquelles dues persones, el seu rictus facial va canviar.
Boníssim.
I es van posar a somriure. I aquella fotografia potser després va anar a la xarxa.
Sí.
I algú va pensar, hòstia, que feliços estan aquests dos a París. En realitat s'estaven discutint.
És que venem...
Una vegada vaig disparar i els hi vaig tornar la càmera...
Ja van tornar-hi.
Aquells somriures es van congelar. I van tornar al seu estat natural, que era... No. Quin era el seu estat natural? El cabreig, perquè aquelles dues persones estaven emprenyades. Uh-huh. Llavors, bueno, això. I al final, també us vull enviar, a tots els que ara ens escolteu, per si voleu quedar bé les fotografies, coses que jo he comprovat, trucs i argúcies per ser el millor en una foto. Que això és molt important. Bàsicament, en són tres. El primer és posar-se de puntetes.
Ah?
Per semblar més alt.
Sí.
Però llavors no s'han de veure els peus, eh?
No, clar.
Ah, de tallar peu aquí.
Has d'intentar que no es vegin els peus i llavors et poses una mica de puntetes.
No puc retallar peu.
No, per què?
Fa mania.
Sí, depèn de quin pla tu triïs. Clar, tallar els genolls és una cosa... Bé.
Sí.
Tallar a la cintura també, però tallar els turmells...
Però tallar turmell...
No.
No, això són tàctiques per... A veure, al final tots sabem que els centímetres donen seguretat.
Sí.
Llavors, aquesta tàctica és una tàctica per vèncer momentàniament allò que ara s'han parlat tant de la masculinitat...
Fràgil.
La masculinitat fràgil.
Ara. Sí.
Ara, s'ha de vocalitzar molt per dir-ho això. Sí. La masculinitat fràgil. Clar, en realitat tu ets... Nosaltres, per exemple, som tres persones baixetes.
Sí,
no
sí.
passa res. Ho sabem, però de vegades, no?, aquests centímetres, uns quants centímetres de més... Jo recordo també una anècdota d'un tio, un amic meu, que estava al Tinder, i era més baixet que nosaltres, aquest tio.
Sí.
Ostres.
Sí, sí.
Ja és difícil.
I el paio tenia problemes per trobar cites, eh?
I llavors
no
es va... O sigui,
no és conya, això.
Llavors es va...
O sigui, de vegades... El tio, clar, jo li deia, clar, però és que potser les fotos que tu estàs posant no són del tot reals.
Clar.
Perquè si et poses de puntetes per vèncer la teva masculinitat fràgil, ara ho he dit bé, però clar, després aquella persona... Però em sembla molt lleig fer-li ghosting a algú.
Sí,
sí. Perquè clar, el tio quedava per anar a fer un cafè i després aquella persona desapareixia.
Era perquè
era baixet.
Yeah.
I us ho dic.
Jo conec algú, tinc una mica, saps allò? Per superar això de ser baixet en aplicacions d'aquestes, s'ho va prendre amb humor i va posar la descripció alçada entre Pere Aragonès i el Mago Pop.
Que bo.
És bo, això.
Gràcies.
Ets tu?
Sí.
Hi ha un altre truc, que és no posar-se al davant de tot quan es fa una fotografia.
Ah, exacte.
Sempre t'has de posar... Que quedi un altre exposat, tu una mica més enrere. Perquè no sé per què el que està més exposat queda blanc com si fos un espectre.
Sí.
No sé, s'emporta tot un feix de llum blanca i els altres, els de darrere, queden molt millor i el de davant és com una aparició enmig d'una nit. I fot por, doncs això, sempre col·loca't una mica enrere.
Sí, eh?
Mai et col·loquis al davant de tot. Aquestes fotografies, per exemple, que de vegades veig que us feu aquí...
Sí.
Sempre, Joan, una mica més enrere.
Val.
Que el que quedi exposat sigui un altre.
Bona aquesta, eh?
Tu, per exemple, entrevistes, ara que has dit el Mago Pop.
Sí.
No sé si ha vingut aquí. Andreu, no, l'has portat al Mago Pop? No, però aquesta setmana vas portar un convidat molt bo. Permetem que t'ho digui. Sí. I ara no recordo el nom.
Espera't, que...
No, però és molt bo, coi.
Espera, dilluns que hi ha
Andreu. Sí. El divendres, deia ser.
Ah, Ernesto
David.
Sevilla.
Ah, cony, l'Ernesto Sevilla.
Això. Sí, divendres.
Molt bo, aquest convidat. Sí, sí. Hòstia, és excel·lent portar aquest convidat.
I compta avui, després de... Ara, quan marxis?
Qui ve avui?
Pablo Derqui.
Coño.
Dels millors actors que tenim a Catalunya.
M'encanta.
I que està fent la madre de Frankenstein,
que
és brutalíssim.
A la sèrie aquella de... A la sèrie de Nit i Dia?
També.
O sigui, és que era...
Jo reconeixia Pablo Derqui, coneixia tota la seva feina al món de la televisió, cinema, etc. El teatre no l'havia vist mai. Vés a veure el passat cap de setmana la madre de Frankenstein...
Vas vibrar.
I jo, que no sóc d'improperis, se m'en caure a terra.
Sí, sí, sí.
I ja està.
No, és que aquest tio és un actoràs i aquella veu que té, no?
Bèstia,
bueno, la veu que té.
Sí, sí, sí.
Doncs això, quan et facis avui les fotos amb el Pablo Derqui, o quan et vas fer les fotos amb l'Ernesto Sevilla, tu, fes-me cas, Joan, col·loca't una mica més enrere, dissimuladament,
que
quedi exposat sigui ell.
Avui ho faré, eh?
Fes-ho, que feu-ho, de debò.
No em deixarà perquè ens estarà escoltant, però...
Tu una miqueta més enrere, uns centimetrets més enrere, dissimuladament. Fes-ho, fes-ho, Joan, fes-me cas.
Farem.
I després en tenia una altra, espera que...
Va, deixo ahir l'última.
Ara sí, espera que se m'ha tret...
Espera, que l'està buscant.
Ah, sí, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí. Que en una foto de grup... Mm? Aquestes perquè són entre dos, no? Pablo Derqui, Joan Trias. Però si, per exemple, us la féssiu tot l'equip,
sí.
Pablo Derqui, Joan Trias, l'Andreu, la Núria, el José, és igual, sí. Jo també, si ens col·loquéssim tots per fer-nos la fotografia, és important col·locar-se als costats.
Ah, bona.
Que no se't vegi sencer del tot.
Val.
Una mica talladet...
No,
sí, fes-me cas,
això em provoca una mica de toc.
Sí, a mi lo de tallar també em
provoca
de toc.
Perquè tallar no és gens maco.
No, però entenc el que diu el Balaguer, que és, mira, inclús col·locar-te una miqueta de perfil, una miqueta,
correcte.
De perfil
sí,
no,
correcte.
Però allò...
I sobretot, això si és, tornem a un tema que he citat fa un moment, sobretot si és foto nocturna amb flash. Si és foto nocturna amb flash, col·loca't a les puntes.
Tiràs color fantasma.
Perquè, clar, el que està al mig és el gran damnificat de les malícies del flash.
Sí.
El flash és molt malèvol, amics meus.
És
molt
així.
Malèvol. Blanqueja rostres.
Sí, sí, és així.
Xucla el color.
Sí.
Si et col·loques al mig, és begutola. I, en canvi, els de les puntes no reben el malefici del flash.
Jo t'he de dir que si feu el fotografies amb flash a la nit... poseu una mica de picat, és a dir, una mica cap amunt,
sí.
Perquè així es reparteix una miqueta més la llum.
Ara, mira, bona aquesta.
Bona, bona,
sí,
bona.
Bona.
Això m'agrada molt, el que ha explicat l'Andreu, m'agrada molt, i a mi m'agradaria tenir carrets meus de fotografies per revelar de l'any 96, per exemple.
Oh, seria boníssim.
I avui poder anar al Fotoprix, que no sé si existeix el Fotoprix.
Sí, i tant, jo hi vaig.
Dues... Ah, sí, existeix?
Sí, sí. Encara hi ha.
Fotoprix, anar allà i dir, porto aquests 10 carrets de l'any 1996 per revelar.
Boníssim.
Fotos que no has vist mai, perquè al final hi ha fotos teves que no has vist mai, Joan.
Sí.
Però clar, les que tu ja tens a casa les has vist tantes vegades que te les saps de memòria. Però quan veus una foto teva que no has vist mai...
Mm. Fa il·lusió,
t'emociones,
fa il·lusió. Jo tinc un amic, ara sí, és real, que sempre hem dit que el dia que ens jubilem començarem a buscar les fotografies d'altra gent on apareixem nosaltres per darrere.
Oh, aquestes són molt bones.
Això és bona.
Ens agradaria
sí,
molt.
Sí, perquè, clar, és evident que ara, per exemple, l'àlbum de fotos d'una parella de Dinamarca, no? Imagineu-vos, una parella danesa que va venir passar uns dies a Barcelona.
Mm-hmm.
És possible que... No sé, en alguna fotografia d'una parella danesa que ha vingut a Barcelona, tu hi apareguis.
És
i ets allà en un àlbum de fotos de Copenhague.
Sí. Escolta'm, David, no marxis un segon, que anem cap al Servei Català de Trànsit. Ja saps que avui és operació sortida.
Sí.
I em sembla que hi ha una mica de merda a les carreteres catalanes. Connectem, com dèiem, amb el Servei Català de Trànsit. Marta Garbó, molt bon dia de nou.
Hola. Sí, doncs sí, hi ha problemes algunes dies de la xarxa viària catalana, principalment a la C-17 per un accident que l'Ametlla del Vallès talla un carril en sentit nord, en sentit Vic, hi ha retencions des de Lliçà de Vall fins a aquest punt per aquest accident. També en sentit sud hi ha hagut un altre accident a Lliçà de Vall que talla dos carrils en direcció a Barcelona en aquesta C-17, en aquest punt només hi ha un quilòmetre de cua. Pel que fa a volum de trànsit, doncs la via amb més complicacions és l'autopista AP-7, amb diversos trams de retencions en sentit nord. En veiem entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en direcció a Girona, també Llinars del Vallès en direcció a Girona, i més endavant, entre Agullana i fins passat la frontera francesa, en sentit nord. A banda d'això, a la C-16 hi ha cues intermitents entre Berga i Cercs, també en direcció Puigcerdà, a la Nacional 145, 4 quilòmetres de cua, a Valls de Valira en direcció Andorra. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit.
Molt doncs això és el que tenim al Servei Català de Trànsit. Gràcies, Marta. Fins ara.
Adéu.
8 minuts que passen de 2:15 de 12 del matí. Situació complicada a les carreteres, el que diuen sempre des del Servei Català i nosaltres que ho remarquem, que, sisplau, poseu seny al volant. Això sempre. Poseu seny al volant i és millor arribar tard a un lloc o més tard del que tu tenies previst que no arribar-hi. Balaguer.
Jo no tinc ni carnet de conduir.
I no feu selfies al volant.
No, home, no.
Faltaria. Ui, hi ha gent que ho fa, també.
Que hi ha gent que ho fa.
Un altre clàssic. Gràcies, eh?
Fins
la setmana que ve.
La setmana que ve encara n'hi ha, noi?
Encara n'hi ha.
I l'altre també?
L'altre ja...
L'altre
també?
Sí.
Val. Tenim dos més?
Clar.
I ja Nadal, eh?
Exactament.
Val.
Carai, tu.
Vinga, Balaguer,
com
que
volen
bé.
Els dies. Que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Aquest divendres 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel transmetrà a 2:15 del matí la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels canonges. Viu amb nosaltres la solemnitat de la Immaculada, una devoció molt present entre els cristians des d'almenys fa 800 anys. Recorda, en directe aquest divendres 8 de desembre a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
41 minuts que passen de les 11 del matí.
Cuando se qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi.
El cap de setmana del 25 de novembre vaig tenir la sort d'anar a poder veure La Madre de Frankenstein al Teatre Nacional. Em va deixar captivat, com tot text del Modena Grandes. També per la brillantor d'una direcció de Portacelli sublim i una adaptació impoluta d'Anna Maria Ricard i l'escenografia, no cal dir-ho, de Paco Azorín i Alessandro Arcangeli. Tot plegat ens transporta a l'Espanya Negra dels anys 50, on tot té l'intent d'escapar-se d'una dictadura punyent, àgria i grisa. Des de l'homosexualitat a les idees brillants, des de passant per la medicina a la transgressió o una Espanya a voltes poc explicada a partir d'un cas tan real com esgarrifador. El d'Aurora Rodríguez Carballeira, ingressada en un manicomi després de matar a sang freda la seva filla prodigi. Un paper difícil entre la penombra, la bogeria i l'eloqüència que interpreta de forma magistral Blanca Portillo, que amb un sol gest, un de sol, canvia d'època, de tarannà, de moment vital i de bogeria a extremada intel·ligència durant 4 hores de funció. I si Portillo ho borda, el que fa Pablo Derqui és d'un altre món. Sense deixar un minut l'escenari parlant de tu a tu, narrant els fets, les situacions, el caos brillant. La resta d'intèrprets, però, no mereixen menys elogi, després d'una carrera de fons que t'emociona i t'erissa la pell a parts iguals, canviant de personatge i d'experiència. Una obra que reflexiona magistralment sobre la bogeria en un moment determinat de la història fosca de l'Estat i que ens planteja constantment on és la bogeria, dins o fora del manicomi. Què és el més funest, la idea d'uns malalts mentals tractats o la idea d'una dictadura amb un poder corromput fins a la mèdula? En quin moment la societat va optar per mantenir el seny en un món tan boig? De tot plegat, en volem parlar avui. Pablo Derqui, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, encantat d'estar aquí amb tu.
Pablo, com estàs? Perquè ara porteu unes quantes funcions. Com està anant tot plegat?
Doncs força bé, molt contents, molt contents. Ja només veure que s'està omplint el teatre dia a dia, això ja ens omple de satisfacció i cada dia la fem encantats. Sí, molt contents.
4 hores de l'escenari, ara ho deia, t'ho preguntava fora de micròfon, suposo que acabeu rebentats, els intèrprets.
Sí, cansa, però és, bueno, és com qui fa esport, no? Que estàs cansadet però relaxat. Et canses i et relaxes alhora, sí. Sí, quan comencem penses, ostres, un altre cop per pujar aquesta muntanya, però és que ens ho passem bé, i llavors és agraït de fer després.
Ara entraré en si us cansa més físicament que emocionalment, però per entendre això, què es trobarà algú que vingui a veure una obra com aquesta, La Madre de Frankenstein?
Doncs jo trobo que és una brillant adaptació que ha fet l'Anna Maria Ricard d'una novel·la molt interessant i que jo vaig disfrutar moltíssim quan la vaig llegir, de l'Almudena Grandes, que són 500 o més pàgines, i ha aconseguit essencialitzar tota aquesta història, tots aquests personatges, tot aquest món que retracta l'Almudena, en 3 hores 40, que sembla que sigui molt, però passa i llisca tot d'una manera molt, molt fluida i intel·ligent. Després la Carme Portacelli ha fet una molt bona direcció i amb pocs elements escenogràfics aconseguim viure situacions des d'un punt de vista una mica caleidoscòpic, perquè l'espectador també i el cap de l'espectador treballi i al final es faci una foto general de tota la novel·la i de la història que s'explica, i tot això es fa com molt àgil i fàcil de digerir, penso. I també he de dir que l'ajudant de direcció, la Tixé, la Montse Tixé, també ha fet un gran paper aquí amb el Carme Portacelli.
Pablo, una obra que ara ens deies, ens fa una fotografia general d'una època, però és que ens fa reflexionar sobre multitud de coses, no només sobre la memòria històrica, que també, sinó també en... Ostres, jo vaig quedar molt colpit, i no sé si vosaltres ho viviu així des de dins, interpretant els vostres personatges, fa reflexionar molt sobre què és i on és la bogeria, no?
Sí, sí, qui és?
De què parlem quan parlem de bogeria?
De què parlem, sí, per què es bandegen o es marginen a uns, altres que semblen sants, no? Fan coses que a vegades semblen monstruoses o fora de norma, i sobretot en aquella època, en aquell context. Sí, reflexiona sobre això. T'he de dir que sí que vam plorar molt en els assajos.
Sí?
Sí, 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 clar. El procés d'assajos és com el que cuina, no? Després tu ja el serveixes al plat ja cuinat el disfrutes i el menges amb l'espectador, però quan estem cuinant-ho a la sala d'assaig, doncs passen totes aquestes coses que després es tracta que les revisqui també l'espectador. Mm-hmm. Però nosaltres ja ho vam digerir tot això i ara només repetim. I sí, vam viure... Clar, és que és un moment molt dur. És un moment en què es parlaven coses que avui en dia semblen esgarrifoses, com per exemple del gen roig, per exemple, que això deia Vallejo Nájera en el seu moment, i hi ha escrits que es poden trobar avui en dia encara per internet, on es pot llegir el que deia aquest senyor, que és que certes persones, les persones amb una tendència política d'esquerres, doncs tenien un defecte físic, genètic, i havien de ser eliminades directament, i els seus fills havien de ser donats a altres famílies més doncs correctes, benestants, que sabrien neutralitzar aquesta pèssima herència genètica.
L'eugenèsia, també.
Sí, estem en aquell moment. O sigui, aquestes teories circulaven obertament, tranquil·lament. Això és monstruós. Això sí que és bogeria.
Anys 50, s'han explicat poc des del món de la cultura?
Sí, penso que sí. Penso que s'hauria de fer, però en general, no? Una revisió des de tots els àmbits. Però la cultura és una eina molt útil i lúcida a l'hora de plantejar i fer reviure avui en dia aquestes coses perquè les puguem reflexionar i entendre una mica més.
Ara ens parlaves de reflexionar, eh? Si d'alguna cosa ens ha de servir a aquesta obra l'espectador, de què és?
Sí, 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 això. És que, de fet, el teatre, com a element, així genèricament, funciona molt així. O sigui, nosaltres plantegem, revivim, representem realitats perquè l'altra persona que vegi, l'espectador, les vegi, les entengui, reflexioni sobre el que està veient i es pregunti coses sobre un mateix, sobre la teva posició en el món. I en aquest cas es fa molt. L'Almudena Grandes, que no era dramaturga, no era escriptora de teatre, ho va fer amb la seva novel·la i era la seva intenció en els seus episodis d'Una guerra interminable, que són uns quants llibres que parlen de la preguerra, guerra, postguerra. Pretén això, no? I sobretot agafa casos reals, molts referents reals, a partir dels quals vertebrar doncs, tot un món fictici que intenta parlar d'aquella època. I el teatre, això es fa carn, no? I llum, i so, i encara és més directe, va a l'ànima, a l'estómac i a la intel·ligència, no? És més no sé si total, però és més complet, potser.
Coneixies, Pablo, ja la història de Carballeira abans de fer aquesta obra?
Sí, però tangencialment, no gaire. Sí, 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 clar, va ser un cas molt sonat, això. Sí, i després, perquè se'n va fer una pel·lícula, el Ferran Gómez va fer una pel·lícula, ara s'acaba de finalitzar una altra pel·lícula, que s'estrenarà, suposo, l'any que ve, també sobre el cas, i també alguna obra de teatre se n'ha fet. Sí, coneixia. No els detalls. Uh-huh. Després vaig veure, buscant, que... No, m'ho va passar això a la Blanca, em sembla, sí. Que la Modena es va basar en un llibre que va trobar, que es va documentar moltíssim, però un dels punts així més referencials de la seva documentació és el Manuscrito de Cienpozuelos, es diu, està publicat, això. I és la història clínica de l'Aurora Rodríguez Carballeira, tots els diaris que portaven els psiquiatres que la tractaven, i és increïble. Tot el que es diu és cert. Tot el que es diu d'ella...
És bèstia.
És cert. Això, les seves teories de que volia que tothom visqués en un manicomi, que la seva postura, no sé què... Això és cert? La seva postura de pensar, la seva... Ella creia que podia llegir la ment de la gent, però una nena que era paranoica, que les potències internacionals la perseguien... Tot això és cert.
T'has hagut de documentar molt per fer aquesta obra?
En aquest cas, això que et deia, per entendre una mica com es tractava... com eren els psiquiatres, com era la psiquiatria en aquell moment, que és bastant particular, no té res a veure avui en dia, com s'intenta que sigui avui en dia, on avui en dia ja plantegem teories o maneres més empàtiques, no?, de tractar els pacients. En aquell moment hi havia, doncs, sempre el psiquiatre estava en una posició com predominant i en paternalisme envers els malalts, i era això. I les tècniques eren tremendes en aquell moment, no? Comes insulínics, electroxocs, aquestes coses que avui en dia ja no es fan així. I això sí, vaig veure algunes coses, com es feia, però sobretot després era ser fidel a la novel·la i a l'adaptació que ha fet l'Anna Maria Ricard, seguir la seva guia.
Com ha arribat aquest text a les teves mans?
Això va ser una proposta de la Carme Portacelli de fa pràcticament 2 anys, jo diria, sí. Sí, més o menys, o 3, sí, sí. És un projecte que ja tenia des de fa molt de temps perquè ho volia fer juntament amb l'Almudena, perquè l'Almudena Grandes moderava els debats que es feien després de les funcions al Teatro Espanyol que dirigia la Portacelli abans a Madrid. Ella va convidar l'Almudena Grandes perquè fes de moderadora. Es van entendre molt, es van fer amigues, i li va dir, jo volia portar a l'escenari una de les teves novel·les. Ostres, que no sé, no sabria, perquè ella no s'ha considerat mai una bona escriptora de teatre. I no es considerava. I li va enviar, amb temps, després el manuscrit, abans que es publiqués, de la Madre de Frankenstein. I va dir, ostres, sí, aquesta és la que farem. Va començar i, bueno, malauradament, ella va morir poc després i no va poder veure-ho.
Com estàs sent treballar amb Blanca Portillo?
Molt bé, fantàstic. Home, jo l'admiro molt. És una grandíssima actriu d'aquest país i és un referent i una bona, molt bona companya. Sí, cada dia disfrutem molt.
Dóna la sensació que jugueu molt de l'escenari, no?
Ens ho passem bé, sí, intentem, dintre dels paràmetres, no?, que tenim fixats, però sí, sí, intentem que sigui, cada dia brilli de diferents maneres, sí.
Deixa'm-ho dir això, perquè normalment ens quedem amb els caps de cartell, com Pablo Derqui, com Blanca Portillo, però no anomenem a la resta, que fan una feinada espectacular també del de l'escenari, com Ferran Carvajal, Jordi Collet, David Fernández, Gabriela Flores, Belén Ponce de León, Macarena Sanz i José Troncoso, que estan immensos també, a més, fent diferents personatges, no paren tampoc durant l'obra.
Aquesta obra no seria igual, ni molt menys, sense la feina, o sigui, sense la feina d'ells. És impressionant el que fan, perquè la gent només els veu aparèixer i entrar i sortir amb diferents personatges, però és que, clar, han d'entrar a donar el to directament de la... Perquè, com deia, les escenes estan com presentades de cop, en situació, de cop estàs en un lloc, de cop estàs en un altre, i ells van entrant i sortint i donant el to correcte tota l'estona amb diferents personatges, diferents colors emocionals, i és una feinassa, és una feinassa enorme, i és brillant el que fan, sí.
Clar, el paper d'Aurora Rodríguez Carballeira, ara ho dèiem, està inspirat en un cas real, de fet, gairebé calcat pel que ens comentaves, Pablo. El cas de Germán Velázquez també passa? No el conec, aquest jo.
No, això és fictici, el personatge, però sí que està basat en altres... Sí que té... sí que ella té al cap diverses persones que sí que van existir, però ella aglutina i agafa aquest personatge fictici del Germán Velázquez, sí que se l'inventa.
M'agradaria preguntar-te també, Pablo, per les sensacions que teniu, és una cosa que m'agrada molt preguntar-los als actors, per les sensacions que teniu dalt de l'escenari sobre la reacció que va tenint el públic, perquè jo crec que és una obra que el públic respira molt. Faré cap mena d'espoiler, aneu a veure-ho, sisplau, però el moment final és de... Sí o no? Aquest... El noteu des de l'escenari?
A quin moment et refereixes?
És que no el vull dir.
Al final.
Quan gires cap al públic? Gires cap al públic i dius que estàs fent una cosa... Han passat anys de la història.
Sí. Ah, sí. No, aquell moment jo trobo que és com d'estupefacció. Ara, on,
sí, no?
on estem? Com... Sí.
Uau!
Què ha passat? No? Què ha passat? Sí, això ho noto. Sí, de fet, també els sospirs i a vegades la gent s'emociona, i això és molt maco, en els aplaudiments veiem moltes vegades la gent a les primeres files...
Per emocionar-se,
emocionats,
eh?
Emocionades, i això és molt maco. A nosaltres ens passava assajant, jo et dic. Llavors, reconèixer que estem vivint el mateix i estem servint bé la història, doncs és molt gratificant, és molt gratificant, sí.
És una obra, deia, que tenia la sensació que els intèrprets hauríeu acabar esgotats de forma física, és evident, però emocionalment també?
Jo ho lligo, una cosa amb l'altra. Sí. A veure, si tu estàs, per exemple, repetint, o sigui, en escena una obra que és trista, posem-hi, i estàs, doncs, plorant, te'n vas una mica trist a casa. Però no perquè estiguis trist, sinó perquè has estat recreant la tristesa molt de temps. Tu estàs bé. Però que potser sí que estàs una mica baix. I en aquest cas te'n vas cansadet. Estàs com amb l'energia...
Baixa,
molt baixa. Però no te'n vas fotut. No.
T'ha fet reflexionar tu sobre la bogeria, un paper com el que fas a l'obra?
M'ha fet reflexionar sobre la importància de la salut mental, sí. I això, bueno, és una cosa que sempre he pensat, però això m'ha fet més evident encara. És molt important que estiguem... Bé, no dic que a vegades estiguem millor o pitjor, que és veritat, la vida fluctua i moltes vegades tens els i baixos, però trobar el terme mig no està molt bé ni està molt malament, això és important, aconseguir trobar les coses, els mecanismes que et facin que la teva estabilitat mental sigui, doncs això, que no et doni ensurts. És important, és importantíssim de cara a la teva família, de cara a la feina, de cara als amics, de cara a tot.
Deixem sortir un momentet de l'obra, els minutets que ens queden, per preguntar-te com veu Pablo Derqui el món del teatre català? En quin moment està el teatre català actualment?
Doncs, mira, francament trobo que està en un bon moment. Bastant bon, o sigui, en relació a com estava fa relativament pocs anys, trobo que ara hi ha una dramatúrgia emergent brutal, hi ha uns actors joves espectaculars i actrius, i crec que... Bueno, ja feia... Jo tenia ganes de que comencés a passar... Ja fa com uns quants anys, que està passant, però hi va haver una època baixa, de poca productivitat i una mica trista. I penso que ara estem en un bon moment, sí.
Tens la sensació, però, que al públic jove encara li costa?
Jo penso que jo crec que hi ha més públic jove.
Sí?
Que abans. Sí, vull creure. Sí que costa, el teatre no és per... La gent no hi va... Sí, vull dir, quan hi vas i comences a anar-hi, jo crec que enganxa. Però d'entrada, la gran massa no va al teatre. Per anar al cinema o veure les pel·lis amb la plataforma.
Per què?
No ho sé, perquè potser s'hauria de fer més política, no sé. Però mira, ara, per exemple, les escoles van molt al teatre. Això s'està fent molt bé, penso. I és una manera de ficar el coquet a dins de les nenes i els nens, no? I sí, s'hauria d'anar més. És una eina valiosíssima que tenim a la societat.
N'heu fet vosaltres per escoles?
Sí, l'altre dia vam fer un...
Com ha anat això? Perquè, clar, gairebé...
Bueno, hi ha moviment.
4 hores, no?
Sí, hi ha moviment, és mogudeta. Evidentment, no té res a veure la reacció. Res a veure. I més parlant d'una obra que parla de fets dels anys 50, doncs els hi sona a xinès, la majoria. Ni idea. I, clar, notes perfectament com respiren molt diferent i riuen a llocs que no t'esperes, no? Coses més fàcils, potser. Però està bé, perquè trobo que és necessari, sí. I hi ha disparitat, hi ha de tot. Hi ha els que riuen molt, els que riuen poc, els que estan superatents, sí. Però bé.
Si no erro, ara ho diré de memòria, esteu fins a finals de desembre al Teatre Nacional,
És el 30, sí.
Després hi ha gira?
No hi ha intenció que hi hagi gira. No sé què passarà en el futur, però no hi ha intenció que n'hi hagi, no.
Per què, això? És massa complicat.
És complicat, som uns quants, sí, no? S'hauria de fer un esforç, però d'entrada ja es va plantejar d'aquesta manera, que faríem temporada a Madrid, al Maria Guerrero, i després faríem temporada al Teatre Nacional de Catalunya, i estaria. Aquesta és la idea. Pot passar de tot, però no està plantejat, no?
Sí, pregunto per projectes personals, Pablo, en què estàs?
Doncs ara acabant això, que ja és prou feina.
Que Déu-n'hi-do.
Sí. I ara començo una sèrie a Madrid... una participació. S'estrenarà una pel·lícula que vaig fer amb el Mèdium sobre Picasso, que no sabem encara quan s'estrena, però s'estrenarà. L'home dels nassos, una altra pel·lícula que està a punt d'estrenar-se ara el 19 de gener, em sembla, que dirigeix l'Abigail Schaff, sobre l'home dels nassos, sobre la mitologia de l'home dels nassos, una pel·lícula molt maca. I un grec que encara està per definir, també, en teatre.
Doncs nosaltres que ho seguirem tot plegat. De moment, la Madre de Frankenstein, que continua al Teatre Nacional fins al 30 de desembre. Pablo Derqui, un plaer, per tant, que vagi molt bé.
Encantat, un plaer.